Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Una emblemàtica icona de l'Anunciació de la Mare de Déu, procedent d'una església grecortodoxa de Homs, a Síria, és present aquests dies en diverses esglésies de Catalunya en una iniciativa d'ajuda a l'església necessitada. La imatge va ser profanada pels jihadistes de l'ISIS quan van envair la ciutat siriana. Té, per exemple, tres forats causats per les bales i una encara ha quedat incrustada. Es tracta d'un testimoni silenciós del dolor i del sofriment de nombrosos cristians en molts llocs del món. Alhora és també un reflex de la fe en Crist, present fins i tot en els llocs més convulsos. Representa, d'alguna manera, molts germans i germanes nostres disposats a renunciar a tot, fins i tot a la pròpia vida, per no perdre la fe. Giorgio Chevallard, delegat d'ajuda a l'Església necessitada a la diòcesi de Terrassa, ens ha explicat que els propers dies es mostrarà, sobretot, un signe d'esperança.
Aquests objectes ens fan present la encarnació de Crist i el patiment de tant germà nostre. Justament en Chespegui recordava que l'encarnació és el geni del cristianisme, perquè és l'unió de l'infinit amb l'infinit, de l'etern amb lo temporal, no? Si Crist és una presència, cal reconèixer-la i fer-la visible. El cristianisme no són només normes o doctrina o una missió subjectiva. S'ha fet carn i això continua. Doncs aquesta icona és un testimoni silenciós del patiment dels nostres germans. I alhora, testimoni de fe, perquè renuncien a tot per no perdre la fe en Crist, i d'esperança, perquè es pot viure amb aquestes situacions terribles.
El representant de la Fundació Pontifícia, Ajuda a l'Església Necessitada, anuncia també que la icona siriana es podrà veure per diverses esglésies de Catalunya els propers dies.
A banda de la presència a la televisió del diumenge, que recomanem, estarà present en molts llocs, a Val d'Oreix, a Mirassol, a Sant Cugat, a Terrassa, a Sabadell, a Sant Celoni, a Cardedeu i a Granollers, de la nostra diòcesi, i de l'1 al 8 de desembre en moltes esglésies de Barcelona. Tota la informació estarà disponible al web nostre ajudalaiglesianecesitada.org.
En aquests temps difícils per a tothom, per la pandèmia del Covid i per altres causes, aquesta icona de l'Anunciació procedent de Síria ens recorda que hi ha gent que està molt pitjor que nosaltres. Avui recordem, per començar el programa, els cristians perseguits, que van repetir moltes vegades i ho continuen fent, el sí de la Mare de Déu. Avui a l'entrevista parlarem de cultura i particularment de teatre amb Jordi Roure, l'ànima del grup Ara va de bo, d'aquesta casa del programa El Gripau Blau. I a la segona part, la taula d'anàlisi tindrà com a protagonistes els infants, els nens i les nenes de tot el món en el Dia Mundial avui pels seus drets. Ens acompanyaran els advocats Xavier Puigdollers, expert en temes d'infància, i Olga Ortiz, dedicada a temes de família. Això, amb la contraportada del Rafa i una miqueta més, us acompanyarà fins que quedin uns 5 minuts per a 3 quarts de 7. Comencem. Abans de les notícies, el pensament del dia que avui ens porta la religiosa teresiana compromesa en l'àmbit de l'exclusió social, Victòria Molins.
Una de les més grans preocupacions dins els problemes socials és en aquest moment l'habitatge. L'habitatge, unit a la precarietat laboral, unit també a la quantitat de gent que està treballant en negre, fa que el problema de l'habitatge es converteix en un dels més greus per a la nostra societat. Habitatges com el que em vaig trobar l'altre dia, una habitació de 6 metres quadrats que estaven cobrant per una parella, 450 euros. Molta gent queda al carrer perquè no té aquesta facilitat de poder pagar ni tan siquera la meitat d'allò que demanen per una mateixa habitació. Precisament, un d'aquests problemes és el que volem pal·liar d'alguna manera en l'església de Santa Anna, en l'Hospital de Campanya. Gent que no té on dormir o que pot dormir només a un albergue, però que tot el dia està al carrer, poden tenir un lloc on això plugar-se durant el dia i tenir amistats, tranquil·litat, pau i una acollida.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Les 6 i 5 minuts. Resumim l'actualitat de les últimes hores. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
El govern anuncia un pla de cribratges massius i selectius per fer front a la pandèmia i evitar que la corba torni a pujar.
Així ho han anunciat la consellera de Salut, Alba Vergés, i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, en una compareixença aquest mateix divendres. El pla que contempla fer cribratges anunciats i també, per sorpresa, es posarà en marxa a partir de la setmana que ve, coincidint amb l'inici del pla de desescalada. Un d'aquests cribatges és el dels tests PCR que es vol fer a través de les farmàcies. Argimon ha anunciat que no es faran prenent les mostres als establiments, sinó a casa.
Pedro Sánchez ha afirmat que durant el primer semestre de l'any vinent, el 2021, una part molt substancial de la població espanyola podrà estar vacunada contra el Covid-19 i que es farà amb totes les garanties.
El cap de l'executiu ha anunciat aquest divendres a La Rioja durant un acte de presentació del pla de recuperació. Sánchez ha dit que el govern espanyol està preparat per dur-ho a terme en gairebé qualsevol escenari raonable. El president del govern espanyol ha explicat que Espanya serà un dels primers països de la Unió Europea, juntament amb Alemanya, en tenir un pla complet de vacunació en el qual l'executiu treballa des del setembre i que s'aprovarà dimarts que ve en el Consell de Ministres.
Coincidint avui amb la celebració del Dia Mundial dels Drets dels Infants, hem sabut que la crisi del Covid-19 fa créixer encara més la pobresa infantil.
Abans del març, la pobresa entre els nens era del 31%, però Save the Children estima que si no es prenen les mesures adequades podria pujar fins a un 35%. També denuncia que les diferències socials, educatives i econòmiques són cada vegada més grans entre criatures. Per Save the Children, la protecció dels nens i nenes no s'ha garantit durant la pandèmia, especialment durant el confinament. Durant el mes de gener, el telèfon Infància Respon va rebre 1.401 trucades, mentre que a l'abril, en ple confinament, només en va rebre 950.
Un apunt cultural, recordem que Rosalía s'ha endut aquesta nit passada, aquesta matinada ja a hora d'aquí, 3 Grammys llatins.
Ha estat en una gala virtual sense públic que ha connectat amb ciutats d'arreu del món, hispà i portuguès. La Rosalía s'ha endut 3 dels 4 premis als quals optava un any després de consagrar-se internacionalment en aquesta mateixa gala.
Moment de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens emporta tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les temperatures han baixat, ja ho hem notat, i estem a les portes d'un cap de setmana que serà de molt avançada tardor. No parlem d'ambient d'hivern, ni molt menys, però sí de temperatures clarament més baixes que les que hem tingut aquesta última setmana. Tant dissabte com diumenge, temperatures mínimes d'això, de començaments pràcticament del mes de desembre, temperatures una mica inferiors a les normals, però de dia les temperatures les normals. Fins i tot diumenge amb tendència a pujar tot, i així, ja ho diem, cap de setmana per anar una miqueta més abrigats, i també a poc el vent del nord, que és el causant d'aquesta arribada d'aire més fred, anirà disminuint la seva intensitat, sobretot al Pirineu, a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, un vent que pràcticament desapareixerà al llarg del cap de setmana. Diumenge pugen una miqueta les temperatures i això sí, cap de setmana força assolellat, pràcticament sense núvols, amb alguns núvols els molt poc importants, i de cara a començaments de la setmana que ve, les temperatures màximes en tendència a pujar, però compte que les nits i primeres hores del matí l'ambient serà fred.
Gràcies, Jordi. I el món de la cultura i també el religiós s'uniran aquest vespre a partir de les 7 a l'Església de Santa Anna de Barcelona per celebrar una vetlla de l'espiritualitat i l'art, organitzada conjuntament per l'Assemblea de Treballadors de la Cultura i l'Hospital de Campanya Santa Anna. L'objectiu de la vetlla no serà cap altre que el de reivindicar la cultura com a bé essencial i reclamar l'obertura de les sales. L'acte comença d'aquí a gairebé una hora, a les 7, amb la lectura de textos bíblics que donaran pas a diverses manifestacions artístiques, en les quals hi participaran, entre d'altres, l'actriu Imma Colomer, les germanes Clara i Adriana Pella i les artistes Yolanda i Cathy Sey o el baríton Enric Castignani. Tots els qui ho vulguin tindran opció de seguir la vetlla que se celebra sota el lema Junts en la diversitat a favor dels més vulnerables per streaming, entrant a l'Hospital de Campanya Santa Anna.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 2:15 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Avui més que mai, a la Fundació La Caixa acompanyem els qui més ho necessiten. Lluitem perquè tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Ajudem els que tenen més complicat aconseguir una feina i treballem per prevenir la soledat de la gent gran. Ho hem fet abans, ho fem ara i ho continuarem fent. Fundació La Caixa.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magazín nocturn, de matinada, per tots aquells que no podeu dormir. A de matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana, passada la mitjanit dels dissabtes, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
3 minuts i serà 6:45. El Departament de Treball ha frenat l'adjudicació dels ajuts als treballadors del sector de la cultura que s'havien de començar a donar ahir dijous al matí. És la primera convocatòria que es produiria després del fracàs de la setmana passada en el sistema de concurs promogut per la Generalitat. El Departament de Treball, Afers Socials i Família està modificant aquesta convocatòria d'ajuts a professionals de la cultura, entre altres, perquè no sigui per concurrència competitiva i amb adjudicació per ordre de presentació. Assegura que aquests ajuts es mantindran i que es treballa per sumar més recursos. Treball tenia previst destinar 3,5 milions d'euros a aquesta partida, però ha decidit ajornar el repartiment destinat a tots els professionals d'aquest àmbit, el de la cultura, incloent-hi el personal tècnic, que havia quedat exclòs d'altres tipus d'ajudes. Més enllà de tot això, per tot plegat, el sector de la cultura, com ara teatre, concerts i cinemes, ha estat un dels més afectats per la crisi provocada per la pandèmia, com molts sabem. Ja van estar molt de temps sense poder treballar durant el primer confinament i ara ha estat un dels àmbits que ha quedat més aturat en les darreres dues setmanes. Per parlar d'aquest moment que viu la cultura, parlem tot seguit amb un amic d'aquesta casa, Jordi Roure.
I vaig conèixer un bipau blau, un bipau blau babau, que es feia ser...
Segurament us sona, amics oients, aquesta cançó, aquesta sintonia del nostre programa Gripau Blau, que s'emet a Ràdio Estel tots els dissabtes a 8:45 del matí. I Jordi Roure és l'ànima d'aquest grup que gestiona el programa Gripau Blau. Ara va de bo. El Gripau Blau és un dels grans èxits de la nostra ràdio des de l'any 2011. Jordi Roure, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, ara de seguida parlem de com vostè veu el moment de la cultura, com dèiem a la introducció, però primer de tot podem fer un anunci perquè ja tenim a la venda i també aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67, el disc solidari que vostès acaben de publicar recollint els millors moments del programa de Ràdio Estel, aquests 11 anys en antena. Expliqui'ns una mica què podem trobar en aquest disc i quin sentit solidari té.
Bé, el disc aquest té un format de disc, però de fet no és un disc ad hoc, diguéssim. Nosaltres, com ara va de vol, l'últim disc el vam fer l'any 2004 i el 2015 ens vam retirar de l'escenari. però com que hi havia moltes coses, molt material pendent de sortir inèdit i que valia la pena, a través del programa que ens va oferir Ràdio Estel, el Gripau Blau, doncs hem anat traient aquest programa totes aquestes peces, aquests projectes inacabats, aquestes iniciatives que no es podien dur a terme per falta de temps. I si calculem que en el grup Ara va de bo, des del 1971, que és l'any del seu inici, fins ara han passat doncs 80 persones, entre actors, músics, gent que portava temes de dansa i tal, el retirar-nos de l'escenari, que ho recalco, de l'escenari només,
sí,
vam poder aconseguir la participació d'artistes joves, gent nova i de veterans, que vam anar fent un projecte lligat molt a les escoles i al món de l'educació. I si sí, l'any 71 fèiem cançó infantil, ens ho deien així, o animació infantil, els últims anys ja fèiem espectacles familiars, per entendre que és un concepte molt més interessant i que la societat ha canviat, i que quan nosaltres vam començar l'any 71 els nens no volien ballar el Joan Petit com balla, perquè ballar era de nenes, i de nenes era, i això era molt despectiu, i no picaven de mans perquè no en sabien, o sigui, no sabien portar el ritme a les mans perquè això no es feia a les escoles, no hi havia la assignatura de música. I que cantar una cançó en català era un acte d'afirmació identitària, bueno...
Sí, sí, que topava, no? Llavors, topava clar, el sistema,
diguéssim. Sí, això, tot això ha canviat tant que nosaltres, el mateix... Bueno, de l'altra banda també dic que hi ha cançons que sortien en aquella època que ara no es podrien passar per ràdio perquè ser políticament incorrectes. No sé, rient sempre, per exemple, dels pagesos dient que en uns totxos, una cançó que diu els pagesos són uns totxos, o cançons que són antifeministes, o cançons dient anem a Matamoros... Bé, ha canviat molt tot.
Sí, sí. El 1971, per cert, és quan va néixer el Gripau Blau, que nosaltres no ho hem dit, però fa molt bé vostè de recordar-ho, i per tant a punt de celebrar el cinquantenari l'any que ve, no?
Sí, però no, això crec que ens fa més il·lusió celebrar que estem funcionant i no mirar molt enrere ni les xifres d'aquestes. Vam fer una celebració, més o menys del que dieu, que va ser el 43 aniversari del Gripau Blau. O sigui, vam celebrar el 43 anys que va néixer la cançó. Perquè de vegades les celebracions aquestes, els homenatges sobretot, són terrorífics. És que ja quan plegues o quan et jubiles o quan te'n vas de la, diguéssim, de l'actualitat o de la feina útil, no? Ja ets un record. En canvi, aquí el disc aquest té la virtut de que, crec jo, que és un projecte entroncat amb les escoles, on els nens participen d'una manera creativa, nens de l'Escola de la Mar de Barcelona, que doncs els mestres hi han treballat, els pares també, artistes plàstics, en Pedro Strucker l'ha fet, és un home que fa sketching, una mena de sketching, aquests dibuixos que es fan ràpids doncs al carrer o veient unes actuacions teatrals. I llavors tot això ho ha lligat amb escriptors, en Joaquim Carbó, que ens ha ajudat molt també, i ho hem posat al món de l'escola. O sigui, és un acte d'agitació cultural, diria jo, que és el que sempre s'ha mogut ara va de bo, i per fer desvetllar la creativitat. I ja està. I llavors això ha anat a parar un disc.
A un disc que tenim, que es titula Ara va de bo i amics, les sessions del Gripau Blau a Ràdio Estel, 2011-2020. De fet, són un període de 9 anys fins ara, i esperem que duri molt més aquesta aventura del Gripau Blau a Ràdio Estel amb el grup Ara va de bo. Un disc, per tant, que no és a l'ús, però que té una finalitat solidària aquí a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67, al costat de l'estació de Sants, de dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, horari orientatiu per als oients. Poden col·laborar amb un preu de 13 euros amb aquesta distribució solidària del disc que ens ha comentat Jordi Roura, l'ànima del grup Ara va de bo. Però li volem preguntar també, a banda de promocionar aquest disc, que és molt interessant, com veu i com valora vostè ara el moment que està travessant la cultura en aquesta pandèmia, amb un signe d'esperança a partir de dilluns, per això.
Sí, sí. En el disc mateix, una de les veus que surt més és de Laura Pau, que és una actriu i cantant que està patint això. Ens comentava l'altre dia, diu, és que ja porto 8 PCRs per poder fer... Bé, quan, no l'altre dia, fa unes setmanes, vull dir, quan encara no hi havia hagut aquest altre segon tancament, per sí. poder actuar constantment PCRs i baixar els preus. Ara ha sortit una notícia al diari i ha agafat por l'Ajuntament de no sé on i ha cancel·lat tot un cicle. És una situació terrible. I jo crec que en una època en què els músics i actors, el sector de la cultura, diguéssim, estan més ben preparats que mai, tenim escoles com l'ESMUC, el Taller de Músics, el Centre d'Artesà Tradicionarius i l'Institut del Teatre, per descomptat, que la gent surt més preparada i surt més maltractada, també. I llavors, jo no voldria ara fer com demagogia així, penso que les institucions tampoc contemplen el món de la cultura d'una manera amb massa efecte, no? O sigui, dona rèdits per segons què, però quan van mal dades, doncs jo crec que han quedat molt desprotegits sí. i pendents del diari de veure què passarà, si sí. podes actuar o no.
Podem dir que s'ha comès injustícia des de les institucions i des de la societat amb el món de la cultura. Avui particularment volem recordar sobretot el teatre.
Uh-huh. Ostres, sí. Sí, sí. No, és un sector absolutament precari que quan comença a aixecar una mica el cap i professionalitzar-se d'una manera... que això es deia a altres èpoques, oh, és que no hi ha bons professionals i aquí es va una mica... Però en uns moments de bona professionalització i d'un rigor, i veus que són els primers en rebre i que difícilment superaran tot això, la de companyies que es desfaran, la de grups i gent que trobes tocant pel carrer, amics, què fas aquí? Doncs mira, és que ja no puc pagar el lloguer, no? Mm-hmm. Així de clar.
Sí, i a sobre tenim aquesta notícia de les últimes hores, la paralització dels ajuts, 750 euros per a això. Cada professional.
Sí, 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 sí. Això no, prefereixo no comentar-ho perquè llavors es desbarra o sembla que sigui un comentari de tipus polític. Però hi ha un mal plantejament, crec que això és evident, el tema... Les institucions, si tenen unes eines tan potents com l'ESMUC o tan potents com l'Institut del Teatre, això s'ha d'estudiar no quan hi ha un problema, sinó abans. I els actors tenen una vida efímera i els grans actors, i com el món de la ràdio i de la comunicació, de la nit al dia desapareixes del mapa i ningú se'n recorda de tu, no vol saber res de tu. I això la gent no ho contempla, només veu el salari que diu, oh, aquest cobra tant i cobra quant.
Sí, sí, però quan venen mal dades, efectivament...
Però quan venen mal dades, no... No sé, en el món de la comunicació, ja que estem en una ràdio, les millors veus, els més importants radiofonistes que hi ha hagut aquest país, Joaquín Soler Serrano, Federico Gallo, han mort, però en l'oblit, i han mort a la misèria, a la misèria mm-hmm. literal.
Sí, sí.
Home, nosaltres això, els reivindicar. Lluís Arribas Castro, vull dir, podríem dir-ne molts.
Molts de noms, i tant que sí. Senyor Jordi Roura, o amic Jordi Roura, ànima del grup Ara va de bo i també del programa El Gripau Blau de Ràdio Estel, recordem que es pot adquirir aquest disc, Ara va de bo i amics, les sessions del Gripau Blau a Ràdio Estel, aquí a Ràdio Estel, per 13 euros en finalitat solidària. Suposo que també hi ha altres maneres, no?, d'adquirir-lo.
Es pot dir on va a parar? O...
Sí, i tant, perdoni. Sí, 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 endavant, endavant.
És que això, nosaltres vam considerar que un lloc... que, esclar, es podia donar, jo que sé, entitats locals, però una entitat com l'Hospital de Sant Joan de Déu, que està oberta a tothom i que és pels nens, bàsicament, sí. i amb una trajectòria tan llarga, ens va semblar que, com que nosaltres hi havia tanta gent participant en aquest disc i no volíem cobrar ni cinc, doncs que era la manera millor era l'Hospital de Sant Joan de Déu.
Sí, i avui que és el Dia Internacional dels Drets dels Infants és oportú també dir això. La finalitat solidària és per Sant Joan de Déu, per l'Hospital Sant Joan de Déu. Moltes gràcies, Jordi Roura. Nosaltres ens acomiadarem escoltant Pas a Pas, la primera sí. cançó d'aquest disc, i també, com que és música, diumenge Santa Cecília, patrona dels músics, també ho recordem.
Sí, senyor, molt bé.
Molt bé, doncs
moltes gràcies per l'entrevista.
A vostès, i molt bona tarda. Fins una altra. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu-siau. Mai no en gasta, només vol de tant en tant
got d'aigua, una amanida, una poma o un croissant. No hi ha distància impossible quan em poso a caminar. Són les cames al meu cotxe i viatjo pas a pas. La benzina mai no en gasta, només vol de tant en tant un got d'aigua, una amanida, una poma o un croissant. Des de dalt les meves cames el paisatge veig passar.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
I Rafa, quina contra ens portes avui?
Titular llegit a la premsa. Sánchez, bon dit a l'informatiu, eh?
Sí.
Sánchez planeja vacunar de Covid una part substancial de la població abans de juny.
Però no ell directament, oi?
Aquí està el tema. Tu t'imagines, Ignasi, que et truquen a la porta, a casa teva, un dia, i és Pedro Sánchez amb una bata blanca, amb una xeringa dient... Buenas, que vengo a vacunarlo. Doncs perquè...
Em pots imitar, si
perquè,
vols.
Perquè, no, és que no em surt, ja el practicaré. Però és el que ell planeja, vacunar tota la societat. Ja ho diuen, que és un tipus ambiciós.
Gràcies, Rafa. De seguida, taula d'anàlisi, avui sobre els nens.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel. L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Vols ser una comanda a Laboratori Ismael? Doncs apunta el nostre número de telèfon. 669-56-17-68. 669-56-17-68. Els nostres operadors estan aquí per atendre't. Agafaran la teva trucada, tramitaran la comanda i resoldran qualsevol dubte que tinguis. Recorda, si has escoltat l'espai Salut Natural per tothom i t'has quedat amb cap producte natural que t'interessa, només ens has de trucar. 669-56-17-68. Els productes naturals Maen al teu abast. 669-56-17-68. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Mig minut i arribarem a 6:45. La protecció dels nens i les nenes continua sent una urgència, una prioritat i, malauradament, una assignatura pendent de la humanitat, també en el moment actual. Amb motiu del Dia Universal dels Drets dels Infants, que se celebra avui com cada 20 de novembre, volem repassar quines són les principals necessitats que tenen els infants, tant a Catalunya com en altres llocs del món. La jornada se celebra des de l'any 1954, però, a més, és l'aniversari de la Declaració Universal dels Drets de l'Infant, que es va promulgar el 1959. I aquest dia, però ja en una data una mica més recent, el 1989, ara fa 31 anys, es va aprovar la Convenció dels Drets de l'Infant, que és el més universal dels tractats internacionals. Actualment, el Dia Mundial de l'Infant és una gran oportunitat per crear consciència a les escoles i en la societat en general que la infància és una etapa de la vida irrepetible i crucial i que cal aconseguir que tots els nens i les nenes estiguin protegits, segurs, amb salut i educació, independentment del lloc de naixement. Al llarg dels anys s'ha aconseguit millorar la situació dels nens que ho han passat malament, des d'un treball mundial a favor de la infància i de la seva millora. La Convenció dels Drets de l'Infant estableix precisament això, uns drets, incloent-hi els relacionats amb la vida, la salut, l'educació, el dret a jugar, la vida familiar, estar protegits de la violència, no ser discriminats i veure escoltades les seves opinions. Malgrat això, malauradament, 385 milions de nens viuen en la pobresa extrema i 264 milions, per exemple, no estan escolaritzats. A més, 5 milions i mig de menors de 5 anys van morir l'any passat per causes que podien haver-se evitat. Dades, sens dubte, esfereïdores. Ens acompanyen, en els minuts que ens queden, d'una banda, Xavier Puigdollers, advocat, responsable de diversos projectes sobre la infància. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I comencem felicitant-lo perquè acaba de ser-li concedit el Premi Valors del Consell Català de l'Advocacia, precisament per la trajectòria que vostè ha tingut les últimes dècades com a advocat a la infància, dedicada a la infància, oi? Moltes felicitats.
Sí, sí, moltes gràcies. Han estat molt amables, evidentment, i sempre és una satisfacció i un honor que els companys de professió reconeguin una tasca.
Doncs molt bé.
Estic content, gràcies.
També saludem una advocada més jove, però també amb una trajectòria ja, Olga Ortiz, que és companya d'aquesta casa, el programa Plusvàlua Dones, advocada dedicada a temes de famílies. Olga Ortiz, bona tarda.
Hola, bona tarda. Gràcies per convidar-me.
Bé, els hi faig una pregunta, si poden contestar breument, si vol primer el senyor Puigdollers, sobre el sentit del dia d'avui. Quin sentit té?
Jo crec que té el sentit de posar en valor la infància. És a dir, jo sempre m'agrada dir que més que drets els infants tenen necessitats de ser educat, de ser estimat, de ser alimentat, de tenir una família, de tenir un habitatge, tal. Quan això no ho tenen, és quan recordem que tenen drets a tenir això. Mm-hmm. És a dir, que es posa en valor això, aquest fet, aquestes necessitats de l'infants, que si ningú els cuida, evidentment no tenen futur.
Podríem dir que tenen dret per necessitat.
Per necessitat. Un bebè, si no l'acompanyes, no arriba.
És obligat satisfer aquests drets,
exactament.
Per tant.
Clar. Aquests drets tenen l'obligació dels pares, la família, la societat, de cuidar-los i així. I són... O sigui, la primera declaració és de l'any 24, que diu que tots els infants han de gaudir dels elements materials i espirituals necessaris per poder viure plenament.
Sí, sí.
Són aquests elements els que necessita per poder fer. Com en aquell moment no eren reconeguts, es parla de drets perquè tenen necessitat per fer-ho.
I se'ls dona aquesta cobertura legal internacional per escrit, certament. Sí, Olga Ortiz, la mateixa qüestió sobre el dia d'avui.
Jo crec que el dia d'avui és molt important per recordar-nos a tots que els nens i nenes del nostre país, del nostre territori, tenen uns drets bàsics que no podem oblidar, com és l'educació, el poder jugar, el que hem de fer és escoltar-los. I, per tant, en una època com la que estem vivint de pandèmia, que, desgraciadament, aquests nanos estan jugant a les escoles d'una manera poc comuna, que l'educació s'ha interromput durant un temps i que, a més, han de viure una situació que per als adults és complicada, imaginem-nos per ells, crec que és important recordar aquests drets dels nens, perquè són drets que, sí, com tu deies, hi ha altres llocs que ho estan passant molt malament als infants, però també anem a casa nostra i amb la situació que estan vivint, que crec que és important recordar el dia d'avui.
Sí, i tant. Per exemple, dades que també s'han conegut en aquestes últimes hores amb motiu de la jornada d'avui sobre nens que han patit abusos i que de vegades poden estar patint-ne més en temps de confinament, perquè en l'àmbit familiar és on més abusos... Vostè, que també actua com a advocada d'ofici, segons senyora Ortiz, segur que ho sap prou bé.
el maltractament als nens i nenes és un maltractament que viuen en silenci, que és molt difícil que el puguin expressar i que moltes vegades es detecten a les escoles amb els protocols que s'activen i fins i tot en els centres d'atenció primària, que és el primer recurs on acudeixen els nens i on detecten, i és molt important aquests protocols, qualsevol tema d'abús o maltractament a aquests infants.
Mm-hmm. Senyor Puigdollers.
Sí, sí, jo crec que val la pena ressaltar que aquí, a casa nostra, el 80% de maltractaments i abusos a infants es comet en la llar, en la seva pròpia casa, que és el seu secret, la seva vida, el seu espai vital. Només surten a la premsa, especialment, que si a l'escola, que si a l'església, que si a altres institucions.
I s'ha de denunciar, i s'ha d'eliminar, també.
Però la grandíssima majoria, 83-84%, són en l'àmbit familiar.
I potser fa més vulnerable encara el nen, no?, quan el pateix d'aquesta manera.
Totalment, perquè està en el lloc que és casa seva, amb la gent que ella ha de confiar, que el cuiden.
Podríem dir que ja no pot estar ni a casa seva. Un nen, és la injustícia més gran que es pugui
conèixer. Però com el seu món és aquelles quatre parets, no sap què fer, no ho entén, no sap, ni sap que li estan abusant, que aquest és el més greu.
I tant. Amb els advocats Xavier Puigdollers i Olga Ortiz seguim parlant encara d'infants avui en el Dia Internacional pels Seus Drets, com cada 20 de novembre. Els demano que cometin aquestes dades. Hem donat tres xifres esfereïdores: 385 milions de nens en la pobresa extrema, 264 milions no escolaritzats i 5 milions i mig de menors de 5 anys van morir només l'any passat, el 2019, per causes que es podien haver evitat. Les xifres són fredes, però pensar en cada infant és terrible.
Exactament, vol dir que...
Això suposa un fracàs en l'aplicació de la convenció. Estem dient que és una convenció que ara mateix té ratificades 195 països, i, per tant, aquestes dades ens està demostrant que els països, que els estats, han de posar més eines per evitar que es produeixi el que tu estàs dient. Perquè, si no, per què volem una convenció? Per penjar-la a la paret. Realment els estats, fins i tot els estats membres d'aquesta convenció, han de forçar l'aplicació d'aquest conveni. No podem no aplicar. És que la infància, m'agrada molt una frase que diu que la protecció i el desenvolupament d'aquests infants depèn la supervivència i estabilitat d'un país i d'una nació. Per tant, si no els protegim, quin tipus de nació estem demostrant que som?
Sí, sí, i tant. I a més, són el futur de cada nació i de la humanitat en general. Sí, senyor, senyor Puigdollers.
En tants milions d'infants que tenen gana, que es manen de gana, que maltractat, vol dir que tenim una societat molt malalta. Perquè els infants no estan per casualitat així, està perquè ningú els dona aquesta cobertura. No?
Sí, en definitiva, perquè els adults no ho fem bé, sempre.
Exactament.
A vegades sí, però moltes vegades no.
Exactament. Si un infant té gana, és que a casa seva no li donen menjar. I si no li donen menjar, vol dir que no tenen diners, no tenen feina, no vas estirant del fil i darrere hi ha moltíssimes altres problemes.
Sí, sovint és un problema estructural, moltes vegades. No és culpa de cada família, en alguns casos pot passar.
Sí, sí, hi ha una part activa, passiva i tal, no? Però vol dir que alguna cosa molt gran no funciona. Mm-hmm. Fa una setmana, aquesta setmana, notícia, no?
Sí, d'aquell nen que va morir a la Mediterrània, amb la mare cridant.
La mare cridant i el nen s'ofegava mentrestant.
Sí, sí, el meu nadó.
No té cap culpa aquell nadó, de 6 mesos que acaba. Pues, no, vol dir que moltíssimes coses han fallat.
I tant. Sí, senyora Olga Ortiz.
Jo crec que aquesta convenció el que reflecteix són uns principis bàsics que tots els estats haurien d'aplicar en aquests infants que han vingut a aquest món i que necessiten créixer i ser feliços. Per tant, si no posem de la nostra part, si no obliguem els països a ratificar aquest tipus d'acords, jo crec que estem fracassant realment en l'aplicació d'aquest conveni. Les imatges que comenta el meu company eren esfereïdores. No podem veure actuar en el segle XXI aquest tipus d'imatges, o de nens que van a la guerra, o de nens que estan utilitzats per temes de prostitució infantil. Per tant, ens queda molta feina a fer i aquest dia, el rememorar aquest dia i que es parli a la ràdio, que es parli a la televisió, crec que ens posa les piles a tots i a totes per poder veure on estem.
Perquè s'ha de treballar per acabar amb aquestes xifres i entre tots ho podem fer. Sabem que hi ha molta gent que fa coses, cooperants, missioners i missioneres en països africans. Ara em ve el nom de Chema Caballero, que ha fet una gran feina contra els nens, per acabar amb el problema dels nens soldats a països africans, o altres. Encara sap més greu, no?, havent-hi tanta gent bona que treballa per acabar amb això, que continuïn.
Sí. No, potser gràcies a que hi ha tanta gent bona, els números són més alts.
No? Exacte, no pitjors. Però, en fi, acabem entre tots, aquesta és la crida, amb aquest problema del maltractament infantil i del no respecte als drets dels infants. Ho hem de deixar aquí, no hi ha temps per més.